la Lliga de Campions a Catalunya Ràdio amb la transmissió d'en Puyal. A continuació us oferim el primer partit del Barça a la Champions. Futbol Club Barcelona, Olympique de Lió.
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa, que us ofereix en exclusiva la transmissió d'en Puyal de futbol a Catalunya Ràdio, us convida a escoltar el partit que transmetrem tot seguit. La Caixa dona suport a l'esport.
Quan portes des dels 7 anys somiant a jugar al Camp Nou, el dia que finalment ho fas, el nen que tu eres també hi juga.
Joan Oriol, un dels 50 titulars de l'Avisa Barça que han fet realitat el somni de jugar al Camp Nou. La Caixa, patrocinador oficial del Futbol Club Barcelona. Demana l'Avisa Barça en qualsevol oficina de la Caixa. Informa-te'n a busquemtitulars.com.
Connectem amb el Camp Nou. Endavant, Joaquim Maria Puyal.
Molt bona tarda, amics oients de futbol a Catalunya Ràdio. Els parlem des del camp de la Barça. El cel una mica ennuvolant. No sé si acabarà plovent, però en aquests moments veiem uns núvols una mica preocupants darrere la graderia alta d'aquest estadi. Fa un moment, quan la Ruth parlava amb l'Òscar, comentaven si l'ambient d'aquestes darreres hores havia perjudicat una miqueta l'entrada pel partit d'avui. De moment, els seguidors francesos són els que ocupen la part més alta de la graderia, sobretot la que correspon al gol sud de l'estadi. I hi ha alguns jugadors que comencen a escalfar-se per preparar-se pel partit d'aquesta nit al camp. A 8:45, el Barça debuta a la Champions. Ho fa en l'Olympique de Lió, amb alguns temes de fons de gran interès, com per exemple les últimes manifestacions de Rijkaard, insistint en algunes idees que ja han merescut comentaris de tota mena. S'ha merescut la intenció del club d'atorgar a Foster la responsabilitat del disseny i del projecte del nou camp del Barcelona. De tot això parlem avui al llarg de la nostra transmissió, una transmissió que, sens dubte, s'empalta de la preocupació que a hores d'ara té l'afeccionat del Barça. L'equip a la Lliga no ha perdut cap partit, és veritat, però ha empatat dos partits fora de casa sense marcar cap gol, també és veritat que no n'ha rebut cap, i ha guanyat a casa un partit contra l'Athletic de Bilbao amb una actuació no del tot dolenta, però tampoc del tot bona. El Barça va marcar dos gols a pilota aturada i el tercer va ser aquell de Torella ja, que no va entrar, tot i que l'àrbitre es va pensar que sí. Això vol dir que hi ha dubtes, dubtes que, com sempre, ennuvolen l'horitzó. Mentrestant, com sempre, el diagnòstic més immediat és el de dir que un resultat fantàstic serviria per allunyar molts d'aquests dubtes i per dissipar moltes d'aquestes preocupacions. El partit d'avui enfront l'Olympique de Lió, per tant, és una oportunitat excel·lent perquè això sigui així. Màxim quan també tenim evidències, i és que els nostres rivals més immediats a la Lliga no acaben de funcionar gaire bé pel que fa a l'espectacularitat o a la profunditat del seu joc, tot i que guanyen partits. El Madrid, sense jugar gaire bé, va guanyar el darrer partit de la Lliga, i sense jugar tampoc gaire bé ahir, va guanyar el primer partit de la Champions. La jornada d'avui, ja ho saben vostès, preveu l'actuació del Barça i també del Sevilla, un rival que nosaltres darrerament el tenim molt present. No tan sol des d'aquella final de Monte Carlo que ens va virar la Supercopa d'Europa, sinó també perquè el Sevilla jugarà el dissabte que ve contra el Barça aquí a l'estadi, partit del campionat de Lliga. Fa un moment la Ruth ja ens avançava amb la conversa que tenia amb l'Òscar, que avui el Barça presenta una formació bastant clàssica. Estic segur que a hores d'ara la Ruth ja deu tenir confirmació oficial a través de la UEFA de la formació barcelonista. Ruth, per tant, podem considerar, ja que és definitiu, que l'eix de la defensa jugarà amb Márquez i Milito i que els laterals seran Sambrota i Abidal?
Sí.
Que al mig del camp jugarà Xavi, Torella i Deco?
Correcte.
I que davant torna Messi amb Thierry Henry i amb Ronaldinho Gaúcho?
Aquest és l'onze del Barça.
Molt bé, doncs nosaltres ho tenim tot a punt aquí al Camp Nou, a la sala d'imatges, al centre de dades, al control de pilota, la recepció de missatges, la gent que treballa en la producció, la coordinació, el resum, en la part tècnica. Tothom és a punt per fer aquesta transmissió que avui aquí al Camp del Barça ha començat puntualment a les 8. A 8:45 començarà el partit Barça-Olympique de Lió a l'estadi.
La transmissió d'en Puyal.
Quan portes des dels 7 anys somiant a jugar al Camp Nou, el dia que finalment ho fas, el nen que tu eres també hi juga.
Joan Oriol, un dels 50 titulars de l'Avisa Barça que han fet realitat el somni de jugar al Camp Nou. La Caixa, patrocinador oficial del Futbol Club Barcelona. Demana l'Avisa Barça en qualsevol oficina de la Caixa. Informa-te'n a busquemtitulars.com.
Saps què, Lluís? Aquesta època de l'any és la meva preferida.
Perquè és primavera i tot això?
No, home, no. Perquè és molt fàcil encertar els resultats dels partits de futbol i així encara pots guanyar més diners amb ladbrokes.com.
Ja t'entenc. Apostant pels equips que deixen la pell per classificar-se per les competicions europees la temporada que ve.
Sí, i pels que no volen baixar a segona, a ladbrokes.com et donen uns premis fabulosos.
De manera que en qüestió de setmanes veurem si tenim sort.
Sí, és que no hi ha res com apostar amb el número 1 del món. Ladbrokes.com. Saps que t'ofereixen el bo i millor.
Ladbrokes.com. La teva millor aposta per internet.
Donar-vos torna a casa amb bateria de Telefònica. Una tele de qualitats amb futbol, cinema, dibuixos, ADSL, 3 megas i trucades.
Tot per 19,90 euros trucant al 1004.
Una tornada a casa amb qualitat de vida.
Amb trio de Telefònica.
És un partit
increïble. El Barça recupera la pilota amb facilitat.
La jugada és brutal.
És espectacular, el partit en general, eh?
Esteu escoltant la transmissió d'en Puyal.
A Assistència complim 50 anys de vida. I això és un petit però sincer homenatge als milers de persones que durant aquests 50 anys han fet possible la millor assistència de les nostres vides. A elles i a totes les que avui formen part de nosaltres, us volem donar les gràcies i animar-vos a seguir impulsant cap al futur aquest gran projecte solidari. Avui són més de 200.000 persones. Demà, molts més. Assistència sanitària. 50 anys de vida.
Donem-nos les mans. Ens hem reunit a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am per invocar el fantasma. Manifesta't! No el deixeu anar les mans. Digue'ns alguna cosa, fantasma.
Alguna cosa? És conya. El 23 de setembre, durant la Mercè, hi ha el concert a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am al carrer Rosselló. Tocaran Travis, Patrice i 08001. I vull que ho comuniqueu a tothom. Esteu tots convidats, tots convidats, tots convidats.
Hola, bon dia. Què voldrà?
Doncs voldria mirar renta vaixelles.
Ha vingut al lloc ideal. Aquí tenim els més bons, els més grans, els més bonics i els més eficients.
Els més eficients?
Sí. Són renta vaixelles de baix consum, amb els quals pot estalviar fins a un 55% de l'energia que consumeix l'aparell. Cada electrodomèstic porta una etiqueta energètica que s'ha de comprovar quan es compra.
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalviïs energia. Informa't en el 902 50 88 50. Endesa, patrocinador oficial de la 32ena Amèriques Cup a València.
Futbol a Catalunya Ràdio.
Mig quart de 9 de la vespre, a poc a poc va arribar la gent al camp, ja se sap que per això de l'hora i per la raó que comentava també abans l'Òscar Fernández amb la Ruth del comerç, habitualment aquests partits de Lliga entre setmana i aquests partits de Champions registren una allau de gent a última hora que vol veure la confrontació esportiva. Nosaltres des de l'estadi, però, ja ho tenim tot a punt per fer l'anàlisi del partit d'avui i, com sempre, el primer objectiu és saber les alineacions.
Tres novetats avui a l'11 del Barça. Rijkaard fa un canvi a cada línia respecte al partit de Pamplona.
En línia, Ruth Vilà.
El canvi a la defensa és que avui al titular hi haurà Márquez i no hi haurà Thuram. La defensa del Barça la formarà amb Valdés a la porteria, Zambrota, Márquez, Milito i Vidal. Al mig del camp avui no juga Iniesta, ho fa Xavi. Xavi jugarà amb Touré i Allà i Deco. I al davant no hi haurà Giovanni Dos Santos, torna l'11 Messi. Messi formarà l'11 amb Ronaldinho i Henry. L'Olímpic de Lió jugarà amb Bercutre a la porteria, Clerc, Esquilachi, Bodne i Rebellé a la defensa, Tulalà, Schellstrom, Juninho i Belhach al mig del camp i al davant Benzema i Gobu.
En aquests moments surten a escalfar-se els jugadors de l'Olímpic de Lió, de manera que hi ha una cridòria per part dels seguidors francesos que són a la graderia més alta del gol sud de l'estadi i alguns xiulets per part d'alguns seguidors del Barça. És l'hora de valorar esportivament l'Olímpic.
Un club exemplar en la seva gestió esportiva l'última dècada. Va apostar i aposta per una identitat futbolística atractiva, ha regnat a França amb solvència, guanyant les 6 últimes lligues i s'ha plantat diverses vegades ja als quarts de final de la Champions.
En línia, Ricard Urcamaga.
Leguem va posar les bases, Ollier les va respectar i ara li toca a l'Emperran, un projecte que s'ha anat refent i que mai ha perdut el sentit, viu ara un altre cicle amb un canvi generacional. Està una mica verd, però pot madurar. Avui té una prova de selectivitat.
No hi ha dubte que aquesta és una prova de selectivitat, com diu el Ricard, per l'Olímpic, però també pel Barça, perquè els dos equips estan en un punt molt interessant de la seva trajectòria i el partit que perdi, l'equip que perdi avui, pot pagar cara la seva derrota, tot i que naturalment per l'Olímpic seria molt més fàcil d'explicar que no pas pel Futbol Club Barcelona. Aquest partit entre l'Olímpic i el Barça segur que porta records a qui té l'obligació de cercar la memòria.
Avui vull recordar la darrera vegada que l'Olímpic de Lió va trepitjar la gespa del Camp Nou.
En línia, Carles Domènech.
Home, Carles, la darrera vegada que trepitjar... Com si l'Olímpic vingués cada dia. Ha vingut poques vegades l'Olímpic de Lió al Camp del Barça, no?
Sí, i el de menys, possiblement, en aquest cas, és que el Barça guanyés, va guanyar 2-0.
Què vol dir que el de menys és el que el Barça guanyi? Sí. Sempre és el de més que el Barça guanyi, no?
En aquest cas, possiblement no, possiblement ara en parlarem. De que, ja et dic, el resultat, el Barça va guanyar, gols de Kluivert, gols de Rivaldo, era la temporada 2001.
Van marcar Kluivert i Rivaldo.
Era la temporada...
Atenció, Ruth Vilà, surten els gols del Barça a escalfar-se.
Sí, encara hi ha per públic a l'estadi, però el reben amb aplaudiments, ara sí que xiulets, del públic de l'Olímpic de Lió.
Mentrestant, els jugadors de l'Olímpic continuen escalfant-se. Tu em deies, Carles, que la cosa de menys d'aquell dia és que el Barça guanyés, però com pot ser això?
Perquè, mira, ara suposo que quan us ho comenti ho recordareu, era, coincidia com a, un dia com avui, no? Que era la primera jornada de la lligueta de la Champions de la temporada 2001-2002.
Primera jornada de lligueta Champions, temporada 2001-2002. Quin dia era?
12 de setembre.
12 de setembre del 2001. I què passava el 12 de setembre del 2001?
Què va passar el dia 11?
La diada.
Això també.
Els atemptats a les Torres Bessones.
L'11S, sí. I aleshores... És veritat.
O sigui que l'Olímpic va venir l'endemà de l'atemptat a les Torres Bessones.
I vam jugar?
No. Ah. El curiós d'aquest...
Però el dia de l'atemptat sí que van jugar, no?
Per això, el Madrid, sí, sí, per exemple, va jugar a Roma.
Ah, sí? No recordo això.
Sí. Ah, sí, jo sí. Que els dies de la jornada de dimarts sí que es van disputar i, en canvi, els de la jornada de dimecres es van ajornar.
O sigui, fixa-t'hi, la UEFA no va reaccionar prou ràpidament, va deixar jugar tots els partits del dia de l'atemptat, sí, i a les 24 hores va reaccionar i va dir que la resta no jugava.
Exacte.
Va reaccionar els clatallots, perquè jo recordo que hi va haver indignació perquè la UEFA no hagués suspès els partits d'aquell dia.
I possiblement ja et deia que el fet remarcable d'aquest dia no és que el Barça guanyés, sinó que el partit, el dia que es tenia que jugar, no es va poder jugar, possiblement per aquest fet de que la UEFA va decidir suspendre els partits d'aquesta jornada, i el partit definitivament es va acabar jugant el 10 d'octubre del 2001, i va ser quan el Barça va guanyar 2-0 Lió amb gols de Kluivert i Rivaldo de penal.
Amb la memòria del nostre company Carles Domènech, que ens hem passejat per aquell 12 de setembre del 2001. Quart i darrer objectiu, saber què s'ensuma avui un nas certament culer.
S'ensuma que avui les lionesses no se'ns indigestaran.
En línia, Sergi Cotillas.
Perquè avui ens cruspirem a l'Olímpic i per celebrar-ho les meves amigues dels dinars i jo hem devorat unes lioneses de nata boníssimes, les lioneses. I això ha estat una premonició, n'estic segur. No, n'estic segur. Ha estat una premonició segur. A més, em mullaré. Ara em mullaré molt, eh? Avui marcarà Henry el seu primer gol amb el Barça en partit oficial. És que a més ho veig. Pilota al forat, Henry corrent, marcant amb la dreta. Perquè què passa? Que a l'Olímpic li agrada jugar al futbol. Suposo que esteu d'acord amb això. I al Barça li van bé aquests partits, on els equips volen jugar. Quan els equips es tanquen ens va malament. Però jo crec que avui és el dia que el Barça guanyi els tres primers punts de la Champions.
Ja saps que Henry ha declarat a l'equip que està baix de forma, que trigarà dos mesos a estar en forma, i que tu diguis que avui marcarà un gol és anar una mica contra el corrent del moment.
Em mullo molt. Que no tenia esperat jugar, però que la lesió d'Eto ha provocat que hagi de jugar més minuts del que ella en un principi esperava.
Home, Henry és un crac i el primer gol, per fer-lo, pot triar un bon aparador.
Esperem que encerti el Sergi. Ens queden més coses. Per exemple, recordar el calendari de la jornada.
Avui es juguen els 8 partits que queden per completar la primera jornada de la Champions.
En línia, Josep Maria Batllori.
El grup E, el grup del Barça, Barça Olímpic de Lió, i a més també a la mateixa hora, 8:45, Glasgow Rangers, Stuttgart. El grup F, la Roma rebrà el Dinamo de Kiev i l'Sporting de Lisboa jugarà a casa contra el Manchester United. El grup G, PSV Eindhoven, CSKA de Moscou i Fenerbahçe, Inter de Milà. Finalment, el grup H, el debut del Sevilla al camp de l'Arsenal, Arsenal-Sevilla, i també Slavia de Praga, Steaua de Bucarest.
Estarem pendents de tot això i el Jordi Borda particularment seguirà el partit entre el Glasgow Rangers i l'Stuttgart, els nostres rivals de grup. Naturalment, a la sala d'imatges controlarem tota la resta de partits. El nostre programa, en aquest equip divers que intenta cobrir tots els seus objectius informatius, té també oberta una secció pensada per la participació de l'oient. És la recepció de missatges.
Que podeu enviar per correu a centrededades@catradio.cat o bé per telèfon un SMS a catfutbol7033 amb un cost d'1 euro amb 20 cèntims.
En línia, Coi o Ballester.
Llegeixo la carta que ha escrit un oient, una carta, un missatge que firma nom, cognoms, adreça i carnet d'identitat i que diu així. Em dic Francisco i estic indignat, sóc molt culer. Escric aquest correu després de l'embat a Pamplona i abans del partit contra l'Olímpic de Lió. L'inici de temporada fa pena. Intenteu col·locar a Rijkaard com a primer responsable d'aquests mals resultats. Té responsabilitat, sens dubte, però també n'hi ha més de responsables. La directiva, que és qui ha de manar, començant per la porta, la premsa, que dieu el que us convé, i els jugadors. Diu, us explicaré un fet greu. Va passar divendres, abans del partit de Pamplona, a 3:15 de la matinada, jo era a una disco de Barcelona i veig un client de la discoteca que s'assembla a Ronaldinho. Em sembla que ho és. M'hi acosto amb el mòbil i li demano una foto. Un senyor que hi ha al seu costat, que s'assembla del tot al germà del Ronaldinho, em diu, perdoni, però no podem deixar-nos fer fotos perquè ens pot comprometre. Quin morro! I es va quedar tan ample. És igual, perquè a mi, per mi, van quedar ben retratats. Tinc un amic que fa poques setmanes va veure una nit a Deco en una discoteca de Sitges. L'endemà, el TN va dir que Deco no s'havia entrenat per problemes físics i s'havia quedat al vestidor. Pregunta aquest oient, per què els periodistes no expliqueu la veritat? Teniu por? No us atreviu? No us ho deixen dir? També vosaltres, els periodistes, sou responsables que això sigui Can 60. Estic segur que hi ha més oients que us podrien enviar testimonis personals d'activitats de jugadors pagats com a superprofessionals que tenen un comportament vergonyós fora del terreny de joc, perquè aquest vestidor és una casa de barrets. Jo els animo, perdó, que ho facin pel Barça. I acaba dient, però si els oients us envien emails de denúncia, vosaltres us atrevireu a llegir-los o amb l'argument que pel bé del club no voleu desestabilitzar els enviareu a la paperera?
Qüestions interessants les que ens planteja aquest oient, que has dit que es deia Francisco, no?
Exacte, colla? Francisco firma...
A la recepció de missatges que, com sempre, la colla Ballester atén amb la seva habitual capacitat. Digues, colla.
Francisco deia que firmava amb DNI, adreça, telèfon i totes les seves dades.
Molt bé, Lluís Urpí, trànsit, temps ràpidament, sisplau.
Doncs, si em permets, abans, Joaquim, faríem un petit abans d'una notícia d'última hora que ha passat a Andorra. Una persona mort i dos més encara de ferides de gravetat a l'accident d'un minibús a la zona del Serrat, a Andorra. És quan anava aquest autobús d'Ordino a Arcalís i el vehicle hi viatjaven tots els turistes holandesos, el xofer i un guia, que tornaven d'una excursió. L'accident s'ha produït quan aquest autobús hauria xocat amb un jeep, s'ha sortit de la carretera, ha caigut per un barranc i ha volcat. Hi ha dos ferits greus i una persona morta. Els ferits els han traslladat en helicòpter i en ambulància fins a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Dit això, pel que fa al temps, la ciutat de Barcelona hi haurà cel serè amb alguns núvols poc importants durant el partit. La temperatura a l'inici serà d'uns 21 graus i quan acabi haurà baixat fins als 19 graus. A l'interior del país la nit serà fresca, especialment al Pirineu. Un temps perfecte per jugar a futbol, segons ens ha dit el nostre mal temps, Jofre Genoé. Pel que fa al trànsit, hi ha problemes a totes les entrades ni sortides de Barcelona. Pel que fa als accessos al Camp Nou, i en aquests moments a problemes a la Gran Via i a la Diagonal, sobretot per anar al camp del Barça. A la B23 d'entrada de Barcelona, aturades des de Sant Feliu de Llobregat fins a Esplugues, a la C58, l'autopista del Vallès, lentitud a Montcada d'entrada fins al nus de la Trinitat per enllaçar amb la Ronda de Dalt. A la B20 també hi ha problemes, a la que ve del Maresme, aturades des del pont de Santa Coloma fins al nus de la Trinitat. I també a l'autopista del Garraf, aturades des de Sant Boi fins a Cornellà en sentit Barcelona. A la Ronda de Dalt, aturades des de Cornellà fins a la Vall d'Hebron en sentit Besòs i en sentit Llobregat a problemes des de Sant Gervasi fins a Sarrià. I finalment, direm que a la Ronda Litoral també hi ha cues des de la Zona Franca fins a la Vila Olímpica en sentit Besòs i en sentit Llobregat, aturades intermitents des del Fòrum fins a Montjuïc.
Gràcies, Lluís.
Gràcies.
Des del camp del Barça transmet futbol a Catalunya Ràdio.
Cal tenir una miqueta la pilota per sortir d'aquí.
El poble comença a marcar-li el camí a l'equip.
La transmissió d'Empullada.
Avià, i què fa un entrenador de futbol?
El mateix que a casa Tarradellas. Agafa la millor base, tria els ingredients més bons i els posa a escalfar. Com una pizza de casa Tarradellas. I en 8 minuts tu gaudeixes del que més t'agrada.
Com m'agrada el futbol.
Com t'agraden les pizzas.
Casa Tarradellas, només sabem fer les coses bones.
Primer minut després de les vacances i la tensió ja és màxima. Però podem tenir una pròrroga. Nissa, el glamour amb... Welling. Front 30 euros, tot included. Nissa, la Côte d'Azur, Saint-Tropez, Monaco. Connecta l'ordinador i tecleja... Welling.com! Proveïdor oficial del Futbol Club Barcelona.
Futbol. La transmissió d'en Pujal.
El partit està a punt de començar.
i abans que comenci encara pots estalviar amb Genesis fins a un 40% en l'assegurança del cotxe. Què s'ha de fer? Això mateix, la trucada de l'estalvi.
Truca ara al 902 10 15 10. Genesis, el que té de bo ser bon conductor.
Els qui no han pogut continuar una altra temporada primera. Els qui van somiar l'ascens i no el van aconseguir. Els qui s'han passat tota la vida tercera regional. Vosaltres, amics, també teniu dret a sentir el que és guanyar.
Ara Ford Focus des de 12.900 euros amb aire condicionat, ABS, ordinador de bord i, a més, 0% TAE. Xarxa Ford de Catalunya.
Futbol a Catalunya Ràdio.
Som els de Futbol a Catalunya Ràdio. Transmetem en directe des del Camp Nou el debut del Barça a la Champions contra l'Olympique de Lió. S'escalfen els blaugrana, també ho fan els francesos. I Rijkaard, que ha decidit que el Barça jugui amb Valdés a la porteria, Zambrota, Márquez, Milito i Vidal a la defensa, Xavi, Touré i Deco al mig del camp, i al davant Messi, Ronaldinho i Henry. L'Olympique jugarà amb Bercutre a la porteria, Clerc, Esquilachi, Bodme i Rebeia a la defensa, Turalà, Shellstrom i Juninho al mig del camp. Amb ell jugarà Belhaj i al davant Benzema i Gobu.
Aquestes són les formacions del Barça i de l'Olympique de Lió pel partit que aquesta nit, a partir de 3:15, viurem al camp del Barça. Jo, avui, aquí, a la cabina de l'estadi, tinc la satisfacció de tenir un vell amic, ja es pot parlar materialment de bellesa en aquestes situacions, que és en Josep Maria Casanovas. Tots vostès saben que parlo d'un dels fundadors del diari Esport, actualment és editor d'aquest diari, conseller del Grup Z, però jo el tinc aquí perquè acabo de publicar La Catedral del Barça, que és un llibre que tothom en parla, tot arreu en parlen, els programes de la... M'han dit que avui estaves a la tele, al club, etc. No? Però jo, personalment, que l'he tingut, que l'he fullejat, que l'he llegit, vull felicitar-te perquè crec que és un llibre que feia falta i que és un llibre que està molt bé. De manera que més enllà de l'amistat, més enllà de la voluntat que tingui molt d'èxit i tot això, com a culer i com a periodista, crec que és un llibre francament interessant, de manera que moltes felicitats.
En primer lloc, vull agrair-te, Joaquim Maria, aquestes paraules tan caloroses, tan càlides per mi, que tu em diguis que el llibre t'ha interessat, per mi és una satisfacció.
És veritat.
És una satisfacció. Jo l'he fet amb molta il·lusió, m'ha portat molta feina, perquè un llibre històric a nivell de documentació porta molt de treball. Però jo crec que el resultat, vull dir, està aquí, la gent està satisfeta, perquè els barcelonistes, sobretot la gent jove, no coneixia la història de la seva casa. És a dir, no sabien que això, els terrenys s'havien comprat l'any 50, qui ho havia fet, tota la problemàtica que vam a Madrid.
Potser alguns directius tampoc.
Exacte, jo crec que també. també hem donat documentació per molta gent que probablement no estaven assabentats d'aquest tema.
De fet, hi ha com una certa moda, com si el Barça només s'hagi de mirar des d'aquests darrers anys, com si s'hagi oblidat una miqueta tot aquell passat tan històric i que és el fonament del club, no?
A veure, jo crec que hi ha dues dates molt importants a la història del Barça. 1899, evidentment, Joan Gamper funda el club, i l'altre, el 1957, quan el Francesc Miró Sanz tira endavant un projecte contra la voluntat política de Madrid, sense un duro, només amb el recolzament i amb la fe dels socis barcelonistes. Per tant, jo crec que tant el Miró Sanz com l'arquitecte, que va ser un avançat al seu temps, un visionari, el Francesc Mitjans, no han estat valorats, i jo, en certa manera, amb aquest llibre també els vull retre un reconeixement.
L'altre dia a la colla em llegia un email d'un oient que, perquè parlaves de mi en alguna pàgina, cosa que també vull agrair-te, volia participar a la transmissió, i jo deia, hi ha una fotografia a les primeres pàgines del llibre del projecte de Mitjans, que es veu un projecte amb unes línies, amb un concepte d'arquitectura, diríem, de cara a futur, que mira cap endavant. I al costat hi havia una fotografia d'un altre model que recordava, en fi, aquells edificis, si se'm permet l'expressió, amb tot respecte, carrinclons, barrocs, recarregats, ancorats en el passat, no? Pensar que això va anar del fil...
Un any. Hi havia un any de diferència entre el primer projecte, estava signat per un arquitecte català, Eusebi Bona, i el va demanar l'Agustí Montal i Galuar, que era el pare de l'Agustí Montal, que després va portar al Cruyff. Aleshores, quan va comprar el terreny, va demanar un projecte inicial i va ser aquest. I quan va arribar el Miró Sanz va tindre la valentia de dir no, aquest camp l'ha de fer el meu cosí. Imagina't ara que el president de la porta digui el camp el farà el meu cosí. Bueno, hi hauria un escàndol. Bueno, doncs el seu cosí era el Mitjans i fou un home que va inventar aquesta grada el·líptica. És a dir, abans els camps es feien amb laterals i amb
corners
simètrics, i ell va inventar això i ja va posar la tercera graderia, que no es va construir fins l'any 82. Per tant, jo crec que aquest camp té una història molt maca i a partir d'ara, evidentment, la història l'escriurà en Foster, perquè el del Foster serà una altra cosa fantàstica.
Ens hauríem de recordar de Kubala, perquè Kubala va ser qui va omplir les corts i qui va fer pensar que aquell camp s'havia quedat petit. I ens hauríem de recordar també del de l'Ajuntament de l'època que va requalificar les Corts.
Bé, bé, cuidado. Amb aquest tema va haver un problema molt gran. El Milosans va fer el camp i es van quedar endeutats. Aleshores, com que des de Madrid no ens van donar la requalificació de les Corts fins 1966, fins 9 anys després d'inaugurar el camp, es van quedar sense un duro. No van poder comprar bons jugadors i el Milosans va haver de sortir per la porta de servei i va haver de dimitir. Per tant, va ser aquella sortida forta del Madrid amb el Di Stéfano i aquelles Copes d'Europa. Aleshores, jo crec que aquesta requalificació de les Corts va arribar molt tard, però evidentment es va aconseguir que la deuta quedés a zero.
Saps que el dia que vam posar la primera pedra d'aquest camp, el meu pare em va agafar, em va pujar amb un tramvia i per un camí ple de fang i de pedrots vam venir a parar aquí a la primera pedra?
Aquesta primera pedra van vindre 40.000 barcelonistes, que ja al llibre hi ha una foto de l'esplanada, que és sorprenent, 40.000 barcelonistes a la primera pedra, i la primera pedra aquesta és la mateixa que va col·locar el Joan Gamper a l'any 1922 com primera pedra de les Corts, que també jo crec que és una miqueta, vull dir, que es veu el simbolisme i l'extensió de la mà del Gamper fins a aquest estadi.
Quant em va costar aquest camp?
Aquest camp va costar amb il·luminació i tot 288 milions de pessetes.
Perquè la il·luminació la van fer ja des del primer dia.
No, la van fer 2 anys després i es va inaugurar amb el primer partit de Copa d'Europa contra el CNA de Sofia. Aleshores, aquest camp ara diuen que el nou camp costarà 250 milions d'euros. I aquest va costar 280 milions de pessetes. És a dir, que ara diríem 1,7 milions d'euros, un pis de luxe d'ara.
En el llibre reculls tota la història del camp, els partits que s'hi han jugat...
Sí, jo faig, en primer lloc, faig una història dels inicis del camp, de tots els camps que ha jugat el Barça al llarg de la seva història, i després faig un capítol que és any per any. I finalment faig un últim capítol que dic que és un estadi per sempre, i amb aquest estadi per sempre jo crec que no es tindrà que tirar a terra com Wembley i es podrà fer el nou camp sobre aquesta base. I tampoc sortirà mai de la ciutat, perquè puc explicar també, que ho dic al llibre, que fa 4 anys l'Ajuntament va fer un estudi de la possibilitat de treure el camp fora d'aquí i els problemes de tràfic que causaria d'embussos a l'entrada i sortida de Barcelona seria terrible.
Parlem del camp a partir d'ara, perquè aquest camp compleix 50 anys, val a dir que amb una gran dignitat, perquè aquest camp no sembla un camp vell.
No, per dins és fantàstic. Per dins és molt més maco per fora. Per dins, jo crec que ara estic aquí a la teva cabina de transmissió i realment és majestuós, és impressionant.
El risc és que l'ampliació li prengui alguna d'aquesta personalitat?
Bé, jo el que crec és que el Foster farà un icono de Barcelona. És a dir, això és un camp que està fet amb la fe dels barcelonistes i amb molt de ciment. I a partir d'ara serà nova tecnologia, futurisme, molt de cert i molt de vidre. És a dir, serà una altra història. Però jo crec que també marcarà una fita molt important perquè el futbol s'ha convertit en un espectacle. I dintre d'aquest espectacle, Foster i Barça, jo crec que serà un binomi molt positiu.
En un espectacle i en un negoci. El Jordi Borda i la Ruth Vilà han estat seguint molt atentament totes les notícies d'aquestes darreres hores, així com la resta de companys de la transmissió, encapçalats pel Ricard Torquemada, sobre la roda de premsa que va fer ahir el club, és a dir, la directiva, manifestacions del directiu Franquès, el responsable de patrimoni, i també les reaccions que heu palpat aquestes darreres hores. Algú vol marcar alguna idea, fer algun comentari, alguna pregunta?
Doncs que l'estètica sembla serà això que deia ara el Josep Maria, amb materials nous i que segurament tindrà com a referència, tot i que llunyana, l'Allianz Arena de Munic.
S'assemblarà a l'Allianz Arena de Munic?
No, a veure, l'Allianz l'ha fet el Herzog, que era un dels 3 finalistes, l'altre finalista el Ferrater.
Perquè Foster va fer Wembley. Herzog,
exacte. Ara bé, hi haurà una cosa que s'assembla a l'Allianz, com diu molt bé, i és que per fora, tindrà una il·luminació que recordarà per un costat els colors blaugranes i per l'altre costat la senyera. És a dir, l'estadi serà lluminós per fora, com és l'arena.
M'han dit que el projecte de Ferrater era molt bo. És més, m'han dit, si Ferrater no es digués Ferrater i es digués Foster, hauria guanyat.
Home, això ho he sentit jo molta gent tu avui també, al carrer. Al carrer deien, escolta'm, com és que no un arquitecte català?
Doncs la clau és perquè Foster té nom al món, perquè Foster t'obre portes, perquè Foster té més labur, més xic, més contactes...
Perquè està en primera línia mediàtica mundial.
És veritat, això?
A veure, el projecte de Ferrater té una cosa, jo no l'he vist, però té una cosa molt important. Els veurem tots perquè s'exposaran els 10 projectes del Col·legi d'Arquitectes, que havia intentat fer una simbiosis amb el que és la línia d'en Gaudí. És a dir, havia intentat aquelles branques, aquelles finestretes estretes il·luminades i li volia donar una personalitat molt catalana. Però bé, jo crec que en un món tan globalitzat, doncs les marques guanyen.
Una pregunta, feia falta l'ampliació aquesta?
A veure, jo crec que l'ampliació serà minsa, eh?
Perquè ara hi ha futbol per televisió, no? És a dir, el gran negoci del futbol és la televisió. Pensar que la gent vindrà d'aquí 20, 30 anys al camp... És...
Però no facis emocionar tots aquells socis que estan fent cua per tenir un abonament, perquè segurament no els hi tocarà, eh? Perquè...
Augmentarem 10.000 places, no?
Sí, però d'aquestes 10.000 probablement hi hagi 3.000 que seran per llotges de luxe. Aquí el que es pretén és que la gent pugui vindre a les 12 del matí al camp del Barça, deixar el nano en un parc infantil, ell passejar, anar de botigues, dinar en un restaurant, fins i tot anar a un cinema, i a les 7:30 de la tarda al futbol.
És a dir, fer un dia a Barça,
com
a, no?
Com a Estats Units, que la gent quan va a un gran esdeveniment deportiu que li costa molts diners, s'hi passa tot el dia. Aquí el que és increïble és que hi ha gent que surt mitja hora abans per vindre al camp del Barça i 5 minuts abans d'acabar el partit ja surt corrent.
Però això un cop a la setmana o un cop cada 15 dies rendirà?
Bueno, i la comarca no es visita. És a dir, jo crec que, vull dir, si han aconseguit a nivell turístic que el tour de l'estadi sigui un èxit, jo crec que, a més, aquí hi ha un barri universitari molt important, aquí hi ha un barri com és Hospitalet i les Corts.
Què diuen els veïns? Què diran els veïns?
A veure, jo crec
perquè els veïns es van oposar a un projecte de Núñez.
Jo crec que els veïns, si els hi expliquen bé, al final estaran a favor. El problema és que l'altra vegada els hi van donar ja tot beneït. Jo crec que la gent se li té que explicar la cosa i no... És que estem parlant d'un projecte que trigarà com a mínim un any per tindre permisos i després 3 anys de construcció.
I sembla que mentre es construeixi tothom podrà continuar venint al camp, és a dir, que els abonats no es veuran perjudicats per aquest fet.
És que, clar, si no, la gent com pagarà l'abonament? Clar, si no pots anar al camp, no poden anar a Montjuïc perquè l'aforament de Montjuïc són 45.000 i aquí hi ha 90.000 socis.
Ai, que no passi com l'estació de Sants.
Esperem que tingui que vindre de Madrid a arreglar-nos-ho.
Bé, parlant dels equipaments, val a dir que hi ha un projecte molt important, que és les Arenes a Barcelona, també amb un espai que també tindrà una personalitat molt especial. Hem de veure com es conjuminen i com es coordinen tots aquests grans equipaments de la ciutat i de l'entorn de l'àrea metropolitana. És a dir, tot això és una qüestió que a mi em sembla que l'hauran calculada, però que també té un risc. Espero que sigui un risc calculat i que a la llarga tot pugui anar... Vagin sortint els números, perquè aquesta és una altra. D'on sortiran les peles?
A veure, el primer punt és que necessiten també la requalificació de la zona del miniestadi. Per tant, si no hi ha els diners de la requalificació i d'unes zones que hi ha allà per fer viviendes oficials, també s'està parlant de fer residències per estudiants i tot això.
És a dir, que indirectament estem forçant allò que en diuen el pelotazo.
A veure, estem parlant d'una operació immobiliària, per un costat, i d'una operació urbanística. L'Ajuntament també vol que aquestes obres acabin amb totes les obres d'obertura de la ciutat per l'entrada de la Diagonal. És a dir, el Polo queda partit pel mig, la Diagonal és un embut i es vol que hi hagi 2 vies d'entrada. És a dir, és la culminació de la Diagonal per la part nord.
Avui l'Hereu amb entrevistes al Barça s'hi posava bé.
Sí, jo crec que amb un projecte del Foster, amb aquesta il·lusió i amb el Barça, es té que lluitar. Tots els clubs del món ho han fet. Tots els clubs del món ho han fet. I portar aquest estadi fora té més problemes que tindre'l aquí. Ara bé, jo crec que l'Ajuntament es té que comprometre també, en 4 o 5 anys, a posar una estació de metro aquí. Això és obligatori. Això és fonamental.
I un altre a l'aeroport, clar.
A veure, això... Deixem-ho. L'aeroport, com que volen baix els avions, deixem-ho. Escolta, jo vull contestar al Francisco, que deia per què la premsa no deia tot allò que ja estàs escoltant.
L'email que ha llegit la cosa.
El Francisco, sí.
Bueno, a veure, jo crec que té tota la raó, Francisco, i jo li explicaré molt clar. La premsa només pot publicar aquelles coses que pot demostrar. I com ell va veure amb aquesta fotografia, no es deixen fer fotografies, no hi ha ningú de cap sala de festes que vulgui donar testimoni d'això. Nosaltres tot això ho sabem, però quan ho expliquem, fins i tot la directiva i l'entrenador la temporada passada deia és mentida, és mentida, és mentida. Quan cada dia que venia al gimnàs, el Ronaldinho venia a dormir perquè se n'havia anat a dormir a les 6 del matí. Però com que no podem demostrar-ho, i a sobre el club diu que no és veritat, aleshores quedes tu com un mentider. Llavors pots quedar una vegada com mentider, però més no, perquè al final perdrem la credibilitat malgrat que diguem la veritat.
El que insinuava també l'oient és que moltes vegades nosaltres, amb les promocions i amb els objectes de negoci i amb les entrevistes, necessitem que els jugadors estiguin contents amb els periodistes.
No, però a veure, això és un contracte. Nosaltres per cada promoció que fem paguem el Barça i tenim dret a utilitzar els jugadors per les promocions. Per tant, això és un tracte estrictament professional i comercial.
La conversa seria apassionant i, naturalment, si entrem en aquest terreny, podríem comentar moltíssimes coses, però ja passem 3 minuts de 8:45 amb la catedral del Barça, lliure el Josep Maria Casanovas. Hem començat, ara ens estem embolicant, ja m'estàs agafant per aquí darrere.
Vull donar una dada que dona el llibre. A veure si sap algú de tots aquests cronistes tan importants que tens aquí a la transmissió, quants partits ha jugat la selecció espanyola aquí i quina és l'última vegada que ha jugat la selecció espanyola aquí al Camp Nou.
Quants partits ha jugat la selecció espanyola al Camp Nou? S'obren dits d'una mà, companys?
Home, no. L'última és la del 92, no? L'Espanya-Polònia de la final, deu ser.
Bueno, això era selecció olímpica, no era absoluta.
Absoluta, no. Demanaves, veure, eh? Absoluta. Absoluta, jo no.
Bé, la pregunta és, s'obren dits d'una mà o no?
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Algú diu que no s'obren dits d'una mà?
No.
Ningú no ho diu?
No.
Ningú? Doncs perdeu tots.
Però deu fer molts anys.
Com veus els col·laboradors que tenim,
Josep
Maria?
A veure, no, jo no vull dir una cosa. L'última vegada que va jugar aquí a Espanya va ser l'any 1987. I només ha jugat, amb tota la història, els 50 anys del Camp Nou, un partit oficial, que va ser el 30 d'abril de 1969, en Espanya-Jugoslàvia.
Aquest és el que sabíem nosaltres.
Bueno, per què dic això? Pel tema de Catalunya. En canvi, Catalunya porta ja 10 partits aquí.
Em permets un moment... Espanya ha jugat, la selecció espanyola ha jugat aquí 5 partits, per això deia que no sobra. La pregunta tenia intenció, perquè no és que no en sobri, ni en sobra ni en falten, justament 5.
Anava a dir quants dits tens, tu.
Una Espanya-Itàlia, una Espanya-França, una Espanya-Jugoslàvia, una Espanya-Anglaterra i una Espanya-Holanda. En canvi, partits de la selecció catalana, quants diries que n'hem jugat? Sobraríem dits amb les dues mans?
Tampoc, no? Perquè el Josep Maria ens ho acaba de dir.
10. No hem jugat 10. Aleshores, jo crec que és molt important això, i ara jo estic una miqueta preocupat de que vulguem fer un partit polític en vez d'un partit de futbol. Jo estava a favor de que juguessin contra els Estats Units.
Parles del tema de Gibraltar,
del tema de Gibraltar. Jo crec que hem de fer partit de futbol. Aquí hem jugat contra Brasil dues vegades, hem jugat contra Argentina, hem jugat contra Paraguai, hem jugat contra Xina, hem jugat contra Xile.
Contra Rússia.
Sí, sí. I ara volgué jugar aquí per jugar contra Gibraltar. Jo crec que el prestigi de la selecció catalana no es té que posar en joc en un partit que només tingui un aire polític. Si és esportiu, per descomptar, però és que la selecció de Gibraltar ningú sap a què juga, ni quins jugadors té, ni quin campionat juguen.
Gibraltar només ha jugat partits amistosos, no ha jugat mai cap partit oficial. Va jugar el primer partit enfront al Sevilla l'any 23, va perdre clarament davant el Sevilla i ha participat en moltíssimes poques confrontacions internacionals. Val a dir, però, que com a federació Gibraltar és de les més antigues del món, perquè va ser fundada abans que el Barça. Això és un fet curiós. La federació de Gibraltar com a federació de futbol és més antiga, la qual cosa tampoc ha de sorprendre. Els anglesos aquells que anaven a Rio Tinto, els vaixells aquells que portaven sobretot població britànica a la península i a Europa, que van fer que, per exemple, el primer partit a Vigo jugués amb un vaixell, amb gent de Vigo que va pujar al vaixell a jugar. Una cosa, per altra banda, bastant curiosa. Doncs podria explicar que Gibraltar es fes una federació de futbol l'any 1896. Tot i que, com diu el Josep Maria, com a tradició, no en té cap, eh?
No en té cap, no en té cap.
En canvi, té molta tradició el Camp del Barça. Gràcies per aquest llibre, Josep Maria, per aquesta magnífica catedral del Barça, que espero que tots els culers la puguin valorar de la manera favorable que la valoro jo personalment. Et dono les gràcies i et desitjo molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres i que triomfeu aquesta nit.
Esperem que triomfi el Barça, que és finalment el que ens convé sempre, eh?
Jo crec que ens convé tot.
Una abraçada. Som els de Futbol a Catalunya Ràdio, des del Camp del Barça.
Futbol a Catalunya Ràdio.
Si vol vendre l'alça, un pis o una casa, posi la confiança en la gent de Grupassa.
Truqui al 900-77-5555.
Grupassa. És qüestió de prestigi. Grupassa.
Celebra el 50è aniversari del Camp Nou amb el llibre La Catedral del Barça i un DVD amb imatges històriques del Camp Nou. I al teu quiosc, Esport, sempre amb el Barça.
A Assistència complim 50 anys de vida. I això és un petit però sincer homenatge als milers de persones que durant aquests 50 anys han fet possible la millor assistència de les nostres vides. A elles i a totes les que avui formen part de nosaltres, us volem donar les gràcies i animar-vos a seguir impulsant cap al futur aquest gran projecte solidari. Avui són més de 200.000 persones. Demà, molts més. Assistència sanitària. 50 anys de vida.
Cal tenir una miqueta la pilota per sortir d'aquí.
El poble comença a marcar-li el camí a l'equip.
La transmissió d'un punyal.
Xavier, com s'escriu ladbrooks.com?
ladbrookes.com. Per què ho preguntes?
Perquè he sentit que molta gent guanya diners fent apostes de futbol a ladbrooks.com i m'agradaria provar-ho aquesta setmana.
Sort, pare.
No en necessito. D'entrada, ladbrooks.com em regala 50 euros perquè sóc un client nou.
Ladbrooks.com, la teva millor aposta per internet.
Donar gust tornar a casa amb el trio de Telefònica. Una tele de qualitat amb futbol, cinema, dibuixos, ADSL a 3 megas i trucades.
Tot per 19,90 euros trucant al 1004.
Una tornada a casa amb qualitat de vida.
Amb trio de Telefònica.
Esteu escoltant Futbol, Futbol a Catalunya Ràdio.
Ens acostem a l'hora prevista per l'inici del partit. Com cada setmana hem anat al quiosc.
Al quiosc. Tinc la sensació que només jugo amb una cama. En termes generals, abans de tornar al meu millor nivell, necessito 2 mesos més de treball intens.
En línia, Jordi Bordó.
És el que Thierry Henry revela a l'entrevista que publiquen avui els companys de l'equip. Mai fins ara havia estat tan clar. Li pregunten, se sent bé físicament? I Henry respon, no, físicament no. I moralment vaig fent. L'equip fa un gran desplegament per al partit d'avui. Dediquen un espai d'anàlisi a l'estat físic de Ronaldinho, on s'hi pot llegir, el gaúcho és l'ombra d'ell mateix i genera molts dubtes a Barcelona. Els lionesos, per cert, han sabut avui l'amenaça sota la qual han viscut durant molts anys sense ni sospitar-ho. Le Figaro publica en portada que l'exèrcit de l'antiga Txecoslovàquia tenia preparat un atac nuclear sobre la zona de Lió en cas de conflicte militar en l'època de la Guerra Freda. La notícia eclipsa la prèvia del partit d'avui. Això a França. A Itàlia defensen aferrissadament Rijkaard. La Gazzetta de l'Esport fa una anàlisi curiosa de la situació del tècnic a Camp Barça. Textualment, a Barcelona els periodistes saben en temps real amb qui menja, amb qui beu i sobretot amb qui dorm cadascun dels seus herois. Quan l'equip guanya, els secrets estan ben guardats, però quan els resultats no acompanyen, sobre la caixa de Pandora. Diu la Gazzetta que Laporta no destituirà Rijkaard, però del tècnic assegura que no té pols, no ha presentat un joc alternatiu, només es preocupa per no decebre ningú i els problemes personals el condicionen. A banda del partit, l'altre gran argument del quios d'avui és la remodelació de l'estadi. Només uns privilegiats saben com serà el futur Camp Nou, però el periòdico publica una fotografia de com hauria pogut ser. La fotografia en qüestió és de l'arquitecte Ferreter, finalista del concurs, amb la maqueta del seu projecte.
Amb Josep Maria Batllori, amb Òscar Fernández, amb Sergi Cotillas, amb Carles Domènech, amb Ruth Vilà, amb Ricard Torcamada, amb Albert López, amb Colla Ballester, amb l'equip de futbol a Catalunya Ràdio, la transmissió del Barça amb l'Olímpic aquesta nit a la Champions.
Futbol a Catalunya Ràdio.
Primer minut després de les vacances i la tensió ja és màxima. Però podem tenir una pròrroga. Nissa, el glamour amb...
Welling.
Front 30 euros, tot included. Nissa, la Côte d'Azur, Saint-Tropez, Monaco. Connecta l'ordinador i tecleja... Welling.com! Proveïdor oficial del Futbol Club Barcelona.
Donem-nos les mans. Ens hem reunit a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am per invocar el fantasma. Manifesta't! No el deixeu anar a les mans. Digue'ns alguna cosa, fantasma.
Alguna cosa? És conya. El 23 de setembre, durant la Mercè, hi ha el concert a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am al carrer Rosselló. Tocaran Travis, Patrice i 08001. I vull que ho comuniqueu a tothom. Esteu tots convidats, tots convidats, tots convidats.
Ja estàs a punt pel partit?
Sí, bufanda, samarreta, trompeta, i tu?
També, pizza de casa Tarradellas de pernil, formatge cremós del bo i una massa ben cruixent.
Pizza de casa! Mmm, que bona! Aviat, el teu davantal de quin equip és?
Del de casa?
A casa Tarradellas només sabem fer les coses bones.
El partit està a punt de començar! I abans que comenci, encara pots estalviar en Genesis fins a un 40% en l'assegurança del cotxe! Què s'ha de fer?
La trucada de l'estalvi!
Això mateix, la trucada de l'estalvi!
Truca ara al 902 10 15 10. Genesis, el que té de bo ser bon conductor.
T'has deixat el televisor encès?
Què dius? Si l'he apagat.
El llum que es veu al televisor no diu el mateix.
No facis aixecar ara per prémer el botó.
Home, és que si l'apagues amb el comandament a distància va gastant energia. Si l'apagues del tot, te'n pots estalviar un 60% del consum.
D'acord, ja hi vaig.
A FECSA Endesa et donem solucions perquè estalvis energia. Informa't al 902 50 88 50. Endesa, patrocinador oficial de la 32ª Amèrica's Cup a València.
I veiem com els seguidors surten de l'estadi després d'haver perdut a casa per un contundent 0-6. Comprovem com tenen la moral després d'una dutxa d'aigua freda com aquesta.
Tant se val el que faci el teu equip. Amb un Ford Fiesta des de 8.800 euros amb aire condicionat i a més amb un 0% TAE, sentiràs el que és guanyar. Xarxa Ford de Catalunya.
Celebra el 50è aniversari del Camp Nou amb el llibre La Catedral del Barça i un DVD amb imatges històriques del Camp Nou. I al teu quiosc, esport, sempre amb el Barça.
Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Quan portes des dels 7 anys somiant a jugar al Camp Nou, el dia que finalment ho fas, el nen que tu eres també hi juga.
Joan Oriol, un dels 50 titulars de la Visa Barça que han fet realitat el somni de jugar al Camp Nou. La Caixa, patrocinador oficial del Futbol Club Barcelona. Demana la Visa Barça en qualsevol oficina de la Caixa. Informa-te'n a busquemtitulars.com.
La transmissió d'Empullal.